El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Pràcticament tots els aqüífers d'Espanya es troben en aquests moments en situació crítica. Les masses d'aigua subterrànies estan sobreexplotades. Hi ha estudis que calculen que tot el territori espanyol hi ha milers de pous il·legals. A més, durant anys s'ha tret aigua de manera descontrolada sense saber la realitat de les reserves hídriques. S'extreu més aigua de la que és capaç de reposar el cicle natural. I per acabar-ho d'arreglar, l'aigua està contaminada per químics, sobretot nitrats, que estan per damunt dels nivells màxims per a la salut humana. Aquesta és la radiografia dels aqüífers de tot Espanya, també a Menorca, que a més hi afegim la salinització de l'aigua dolça, el turisme, que fa que encara abusem més d'aquest recurs. Avui conversarem amb un menorquí que fa feina a la comarca de la Moraña, a Galícia, en un projecte per restaurar els aqüífers d'aquesta zona. Avam, si els de Menorca també es poden recuperar. Avui ho sabrem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca. I Vetre Ràdio és dimarts 4 d'agost.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvinguda.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui és el Dia Internacional del Lleopard o de la Pantera Nebulosa i els Làser canten la Pantera. La Pantera Nebulosa es tracta d'un felí protegit, perquè vos l'imagineu. El seu pelatge està atapeït de grans taques irregulars amb la vora negra, l'interior bru, cosa que li serveix de bon camuflatge. A vegades també du ratlles negres, amb un pelatge, a més, d'aquells que fa sensació que és molt, molt suau i gustós. Però, bueno, de gustós aquest animal res, perquè és un bon depredador. El seu nom es deu a la forma semblant a un núvol de les seves taques. A la Xina li diuen també lleopard de la menta, perquè les taques recorden a la forma de la fua de la menta. També és coneguda com la pantera de l'Himàlaia. I si és un depredador de gran potència, acostuma a caçar de nit, és capaç de matar un cèrvol i acostuma a alimentar-se de mamífers també més petits. Com a curiositat, és el fals felins, és el que més mal et faria si te fes un mos. Podem estar tranquils perquè la pantera nebulosa viu a boscos tropicals i subtropicals de l'est de l'Índia, al sud de la Xina, Birmània, Indoxina, Sumatra, Borneo, i és una espècie que està malauradament en extinció.
Vuelve a pelear en Menorca, vuelve a pelear ante su público, regresa, regresa la pantera. Campeón de España de kickboxing, luchando en los torneos más prestigiosos.
Aquí a Menorca, com que no tenim ni boscos tropicals ni subtropicals i no tenim, per tant, lleopards ni panteres nebuloses, però sí que tenim aquesta que escoltàvem, la pantera de Menorca, el lluitador ciutadellent campió del món de kickboxing, conegut amb el malnom de la pantera negra, en Frank Muñoz.
Hola, bon dia, sóc en Frank Muñoz, ex lluitador de kickboxing i, bueno, a mi em diuen la pantera des de sempre. Va començar a Barcelona, al gimnàs de Xavi Moya, on entrenava, i aquí la premsa em va dir ja la pantera de Menorca. Supos pel meu estil agressiu quan lluito i també perquè soc negre. Bueno, una salutació a tothom.
Una forta abraçada en Frank Muñoz. Gràcies per deixar-nos aquest missatget i t'enviem una forta abraçada. Bé, és la pantera que tenim aquí a Menorca. Avui tenim na Fanny Mateu aquí al meu costat, als estudis d'IV3 Ràdio Menorca. Molt gràcies, Fanny, per acompanyar-me. Com estàs?
Molt bé, estava pensant com es pot estirar un tema a l'estiu.
El mes d'agost, Nafani mos acompanya per fer les notícies. Escolta, ara ratllant de panteres, que ho ratllàvem fa una estoneta, eh? Aquí panteres no, però un cop vam tenir un puma. Te'n recordes d'aquell puma?
Cercant,
jo no he trobat res, tampoc.
Ho he estat cercant als arxius, perquè jo sé que havia fet aquest tema. Jo em sembla que feia feina al Balears Directe, que era el programa dels Cavespres. I havia, recordo, tinc la imatge de la contraportada del diari Menorca amb
jo
aquesta
també.
Foto i que al final es va dir que era un moix molt gros d'aquests assilvestrats i tal, però vam estirar del fil,
Sí. Fa uns quants anys, perquè jo feia poc que havia arribat a Menorca a fer feina.
Fa molts anys de
fa
tot,
uns
ja.
Quants anys.
Ja fa molts anys de tot.
Sí, i record també sa fotografia del diari Menorca de que hi havia rumor que hi havia un puma, que algú havia vist un puma a Menorca. I al final de sa resolució de sa trama va resultar un moix gros,
assilvestrat, molt gros.
Però jo també recordo aquesta fotografia.
Sí, aquesta foto, que clar, sí. Depèn de si li vas obrint el zoom, és més gros, m'entens?
Sí,
però
sí,
va,
sí.
Vés-te'n.
Bueno, avui ja no parlarem més del tema felins, anem a veure què tenim preparat pel programa. Sí que parlarem d'aquífers perquè conversarem amb el menorquí Fernando Saura, ell és biòleg, cap del projecte Life Duero, que s'està, com dèiem, desenvolupant a la Moranya per restaurar els aquífers d'aquesta zona. Així que parlarem de quines són les coses que tenen en comú els aquífers de Galícia amb els aquífers de Menorca i avam si hi ha qualque cosa que puguem fer per recuperar-los. Penso que no podré més i el món perd el pols amb la pena. Després vos presentarem el nou llibre de l'escriptor menorquí en Pau Faner, La pàtria perduda. És dimarts, per tant, també tindrem oportunitat de conversar amb el nostre estimat Toni Tudorí amb la seva secció Ses cosetes d'en Tudorí. Esperem que vagi bé sa cobertura amb en Toni Tudorí i, si no, ho farem d'una altra manera.
Vostè.
I d'ell es diu Fanny Mateu i els mes d'agost estarà per aquí amb naltros acostant-nos a l'actualitat de la jornada perquè la informació de Menorca el mes d'agost la trobam a partir de les 2 a l'informatiu migdia tant d'IV3 Televisió com d'IV3 Ràdio i na Fanny està al capdavant de l'equip. Com estàs, Fanny? Per on passa l'actualitat avui?
Bé, estem bé, alcem un poc com, doncs, com tothom a Menorca no és molt habitual que hi hagi accidents mortals i quan n'hi ha un, doncs, bueno, tothom queda una mica xocat, una mica... Aquest ha estat molt a prop de la delegació d'IV3 Televisió i Ràdio de Menorca. Resulta, a aquestes hores potser molta gent ja ho sabrà, aquesta matinada, de vers les 5:30 del matí, s'ha produït un atropellament mortal a l'entrada de l'aeroport, no de la carretera de l'aeroport, de la rotonda, no, a l'entrada ja de la terminal, quan t'has de desviar, si vols anar a la terminal de sortides o a la terminal d'arribades. Ha hagut un atropellament que s'està investigant perquè no està clar les circumstàncies com han estat. Sembla ser, pel que diuen, una persona que no s'ha pogut identificar perquè no duia documentació al damunt, un home, això sí se sap que era un home, se suposa que jove, relativament jove, que hauria estat estès en terra dormint o descansant i un taxi no l'hauria vist i l'hauria atropellat i l'hauria arrastrat molts de metres.
Notícia tràgica, sí.
Quan ha arribat els sanitaris ja no han pogut fer res per ell i ara hi ha la policia local que està intentant doncs, reconstruir com ha estat aquest accident. Hi ha la Policia Nacional intentant veure qui és aquesta persona i veient si hi ha fets delictius en aquest atropellament. La Guàrdia Civil ens ha dit de trànsit que ells només han intervingut per fer la prova d'alcoholèmia, que no ens podien dir els resultats naturalment. I què passa aquí? Doncs que nosaltres, els serveis informatius, hem anat una mica cercant, perquè molts de vosaltres sabreu també que de vora l'aeroport hi ha un bar musical, discoteca a l'aire lliure, doncs molt concorregut a l'estiu, que es veu, segons ens diuen, moltes persones que ningú vol aparèixer ni a micro ni a càmera, com taxistes i conductors d'autobús i treballadors de l'aeroport, que quan tanca aquest local, que potser no té la culpa de res, eh? No volem dir, no volem criminalitzar aquest local. No,
cadascú és responsable també del que fa a les seves festes, clar, quan surt de festa.
Clar, la gent, com saben que hi ha molts controls d'alcoholèmia de la policia, doncs molta gent agafa taxi per tornar a casa ben fet, fantàstic, és el que s'ha de fer. Però sembla ser que s'armen alguna mica de cacaus amb el tema del taxi, perquè la gent travessa la carretera per agafar els taxis a l'altra banda, i hi ha una mica de trànsit de persones, moltes vegades no en les millors condicions d'equilibri, diguem. Llavors, no se sap exactament si aquesta persona que ha mort sortia d'aquesta discoteca per l'hora que era i per la circumstància podria ser. Què passa? Els taxistes ens diuen que ells fa molt de temps que avisen a la policia, no ens han concretat si a la policia local, a la Guàrdia Civil de Trànsit, que avisen que allà es donen circumstàncies molt perilloses, perquè diu que quan arriba un taxi la gent se li tira al damunt per agafar-lo, i que és molt perillós, i que hi ha gent deambulant per allà, etcètera, etcètera. Així que, bé, nosaltres intentarem explicar avui en els informatius de ràdio i televisió doncs tot el que sapiguem d'aquesta qüestió, però clar, s'està pendent de l'autòpsia per veure si realment el cos estava en terra o no. Hi ha moltes coses doncs encara que no estan concretades i no se saben.
I sóc sota secret de sumari, evidentment, perquè no es pot saber fins que tothom, els professionals que estan intentant esclarir al màxim aquesta situació, puguin tenir la informació per tal de traslladar-la.
I després només un apunt, perquè és molt interessant un tema que ha tret en Axel Camarasa, que aquí coneix tothom molt i molt bé, que aquests dies també està fent feina a televisió, ha tret un tema, ahir vam dir que s'ha vist que la zona del Canal de Menorca, però més amunt, és realment on està aquesta, diguem, guarderia de catxalots on neixen, es vol protegir, però ara sembla ser que hi ha un conflicte internacional d'aigües territorials entre França i Espanya, així que l'Albares que no donarà l'abast.
Vaja, vaja, així que d'aquí una estona també podrem conèixer les novetats d'aquesta qüestió, en Axel Camarasa, que el tenim fent feina, però que demà ja se'n va de vacacions, no? Ja el tenim cap a Itàlia, que se'n va el company.
Se'n va.
Tu quedes per aquí totes mes d'agost?
Jo sí.
I doncs per aquí mos veurem, jo també quedo. Gràcies, Fanny, fins d'aquí una estona.
Vinga,
adéu.
Vent suau, transparent, bufes vespre i marques camí.
L'Agència Estatal de Meteorologia diu que tenim una humitat important, un 74% d'humitat a aquesta hora del dia a Mó, per tant, tenim 30 graus i sensació tèrmica de 36 graus. Cel poc ennivolat, núvols de volació diurna, ses màximes avui arribaran als 33 graus i ses mínimes no davallaran dels 24. Tenim nits tropicals, com és habitual, i vent variable fluix, per tant, bé. Teniu calor? No pot ser.
Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa.
Idò, sí, això, podeu anar a la platja, podeu venir aquí a la delegació d'Ivetra Ràdio, que estem fresquets, bé, refugis climàtics, i respirar, paciència, és el que hi ha, 4 d'agost, fa calor, són les 12:17 minuts, pausa i tornem.
Per omplir l'escenari i per als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèria. Menorca, com sabeu, es troba en aquests moments en prealerta per sequera. Tots els municipis han començat a aplicar mesures per estalviar aigua de la xarxa pública. A Mos, la situació és crítica. El tenir sota mínims històrics les seves reserves hídriques. També és Mercadal i Fornells, que estan amb mesures d'alerta un poc més estrictes. Les reserves d'aigua dels aqüífers se situen al mes de juny, el 34% de la seva capacitat, vam com va desenvolupant les dades durant aquestes setmanes d'estiu, una situació que s'agreuja, però que no és nova, perquè ja fa anys que estem extraient més aigua de la que hauríem. Volem analitzar avui la situació actual dels recursos hídrics, la gestió sostenible de l'aigua, l'estat dels aqüífers i la contaminació per nitrats de l'aigua amb el biòleg menorquí, en Fernando Saura, que ell està al capdavant del projecte Life Duero de l'empresa Traxatec, una iniciativa basada en solucions innovadores i participatives per millorar la gestió de l'aigua i recuperats aqüífers a la conca del riu Duero. Fernando, bon dia, com va?
Hola, bon dia, Clara.
Moltes benvingut gràcies. Al Dia Menorca. Com és aquest projecte que esteu duent a terme a la conca del Duero?
I, doncs, bueno, els problemes dels aqüífers són bastant generals i aquí Àvila, Valladolid i Salamanca tenen uns problemes que són en part similars al que passa a Menorca, no? Hi ha massa extraccions, hi ha contaminació per nitrats, la problemàtica no és exactament la mateixa, perquè no hi ha el turisme, no hi ha el pic de gent que arriba a l'estiu, justament quan menys aigua hi ha o menys plou, però els aqüífers estan fets malbé. I bueno, aquest projecte el que tracta és de recuperar la qualitat i la quantitat de l'aigua d'aquest aqüífer, que és molt gros, és tal vegada 8 vegades Menorca, o 7,5, vull dir, és una àrea molt, molt grossa.
Deia jo en el principi del programa, pràcticament tots els aqüífers d'Espanya es troben en aquests moments en situació crítica. Hi ha unes casuístiques o unes circumstàncies que són comunes de totes aquestes masses d'aigua subterrànies. Estan sobreexplotades, hi ha contaminació d'aqüífers, per nitrats sobretot, per químics. Hi ha coses que són comunes i hi ha coses que són particulars de cada territori que fa que encara puguin estar en una situació més crítica, com és el cas de Menorca.
En part sí, perquè, clar, Menorca té també una casuística, com tu acabes de dir, que a més a més és un lloc petit, no té rius, no té embassaments i pràcticament tot el consum d'aigua és ve dels aqüífers i encara, clar, és una illa i pot tenir intrusions marines als aqüífers costaners. Vull dir que sí, que hi ha particularitats que poden fer que sigui més greu la situació, sí.
Clar, aquesta situació que, a més, de tot això, de propi del territori, tenim, a més, el turisme, tenim moltes piscines, que això fa que la demanda també sigui molt més elevada, i elevades les temperatures també, que el canvi climàtic és un altre dels factors. Com esteu recuperant en aquesta zona de la conca del Duero els aqüífers, Fernando?
Clar, aquí el que tenim són solucions que o qualcuna que no es pot aplicar a Menorca. Per exemple, nosaltres tenim uns quants rius i el que hem fet és modificar els rius perquè estaven rectificats, eren tot rectes ara, no? Perquè van passar màquines per fotre fora l'aigua. I el que hem fet és recuperar la llanura d'inundació perquè l'aigua vagi més a poc, hi hagi més infiltració i clar, té una altra... Són solucions diferents, perquè no es veu que a Menorca també es pot fer feina amb augmentar la infiltració, on per aquí estem xerrant de tres rius, i clar, això afavoreix molt.
Clar, com és totes, si ratllam de recuperació dels aqüífers, són processos molt lents.
Sí, molt, molt. El que passa és que, clar, aquí el que passa és la qüestió és que nosaltres coneixem la problemàtica, perquè no és una cosa que hagi vingut de noves, s'ha advertit durant dècades, no? També coneixem moltes de les solucions tècniques, però, clar, implementar les solucions té una sèrie de costos que políticament són difícils d'assumir. I els temps dels aqüífers i els temps dels polítics no són els mateixos. Triga molt de temps recuperar un aqüífer, es pot fer, però a la costa de mesures impopulars. Però, clar, també és molt impopular no tenir prou aigua. Vull dir que és mal de fer, és mal de fer, de veritat.
Clar, quines serien aquestes mesures en el cas de Menorca? Perquè, com bé dius, Fernando, en els aqüífers de la Conca del Duero ja teniu una casuística molt diferent. Hi ha rius, aquí no els tenim, els rius, i les aigües que cauen a Menorca se'n va pràcticament tota l'aigua cap a la mà, perquè cada vegada tenim pluges més fortes, que cauen molts litros en pocs minuts, i aquesta aigua no és aigua que cabi dins els aqüífers. Estan davall terra i tenim unes casuístiques d'illa, de territori, com dèiem, que són diferents en les que podem tenir embassaments que recuin aquesta aigua. Quines són aquestes mesures que es podrien aplicar en el cas de Menorca?
Bé, per exemple, vosaltres dius que plou més fort i més intensament, es podrien cercar mesures per reduir la velocitat de l'aigua, perquè per afavorir la infiltració, però clar, això implica fer feina a una gran part del territori. Seria molt bo també per reduir la erosió, també. Però s'ha de fer molta feina també en el tema de l'extracció de l'aigua. Perquè si les extraccions són per damunt de la recàrrega, necessàriament cada vegada estaran més buits els aqüífers. Això, aquesta és la primera, però clar, com he dit antes, això és bastant impopular.
Desalinitzadores...
Per respecte a la quantitat d'aigua.
Clar. Les infraestructures com desalinitzadores serien una solució. A Catalunya, per exemple, hi ha llocs que en tenen i a vegades les fan servir només per deixar reposar els aqüífers encara que tinguin un bon nivell d'aigua.
Sí, les desalinitzadores són un parche, diguéssim, no? No poden substituir. Vull dir, si es posa una desalinitzadora, el que s'hauria de fer és tancar pous. Vull dir, el que no es pot fer és que el consum d'aigua sigui augmentant i augmentant i posant més desalinitzadores, perquè també tenen molt de problemes, clar. Per exemple, la salmorra o el cost d'operació o el cost energètic. Vull dir, és una solució d'emergència que es ve que serveix en curt termini, però no és una solució per aqüífers.
Llavors hauríem de passar per altres opcions. Aquestes opcions són viables realment a Menorca, perquè les mesures que s'estan duent ara a terme per tal de reduir el consum de l'aigua, de la xarxa, són realment suficients per tal d'aturar aquesta extracció d'aigua?
Avui en dia no, clar, és que s'haurien d'implementar una sèrie de polítiques, unes quantes, per exemple, d'infraestructura que serien les més rendibles des del punt de vista hidrològic, per exemple, les xarxes de distribució encara perden aigua, no? El plan hidrològic diu que s'haurien de reduir fins a 17% de pèrdues i encara estem per damunt. És veritat que s'han millorat molt, però bueno, seria una solució hidrològicament rendible. Però hi ha unes altres que són mal de fer. Són mal de fer perquè clar, les piscines són allà, tenim jardins... Vull dir que són moltes coses que hem de fer aigua i les volem totes, clar.
Jo no sé si com a biòleg i participant en aquest projecte, com a cap del projecte, has tingut oportunitat de ratllar amb i a més menorquí, amb les administracions o persones adequades per tal de poder posar totes aquestes qüestions damunt de la taula i en comptes i invertir realment en afavorir que hi hagi manco extracció d'aigua i afavorir en una major infiltració de l'aigua en els aqüífers.
Sí, jo sé que he pogut xerrar perquè me van invitar, bé, com saps, vaig anar enguany dues vegades a Menorca justament per xerrar això de aqüífers I el que passa és que no hi ha solucions màgiques. Vull dir, les solucions ja les coneixem. Els tècnics de Menorca són boníssims i tenen tota la informació i, vull dir, tot et sap. Ara, quin polític diu... ara ja no es pot regar, es pot ser en 5 anys. Ja les piscines, ja no donarem més permisos per omplir piscines, o hi ha moltes coses, no? O les extraccions, o els pous il·legals, o bé, totes aquestes coses són males d'implementar. S'hauran de fer, perquè sense aigua no es pot viure, però clar, ningú vol assumir el cost a curt termini. I com que aquestes coses són a mitjan o llarg termini, el que passa és que el llarg termini ja ha arribat. És a dir, això xerrava fa 30 anys, però mira, ja ha arribat al llarg termini.
Clar, si és que és justament això, no? Falten polítiques realment valentes, idò.
Exacte. Les polítiques valentes, si després tenen un cost a les urnes, diu que les prengui un altre. Això és el que passa. Però s'ha dit que els temps dels aqüífers i dels polítics no són els mateixos.
I realment és possible recuperar un aqüífer degradat?
Es pot fer, però triga molt d'anys. I amb una consistència d'implementació de polítiques en el llarg termini. I recuperar un aqüífer sempre té dues branques, no? Té la branca de qualitat i de quantitat. Vull dir que el que passa és que estan relacionades també, perquè si davalles la quantitat, la qualitat també, perquè es concentren més, per exemple, els clorurs o tot. Vull dir que és difícil, però es pot. I s'ha fet. Es poden fer recàrregues d'aquífer, es pot reduir el consum, els jardins que siguin amb plantes autòctones. Vull dir, no és impossible, però clar, la quadratura del cercle és fer-ho sense davallar els ingressos econòmics que du la ramaderia i que du el turisme i tot, clar, això és el difícil.
I les petites coses funcionen en aquest cas i tot el que puguem fer com a usuaris d'aquest recurs i d'aquest bé escàs funciona amb l'impacte en els aqüífers, que ratllam de la poca quantitat i que tenim ara d'aigua, però clar, també ratllar de la qualitat de l'aigua i l'impacte que tenen les pràctiques agrícoles que durant anys en la qualitat i la disponibilitat de l'aigua dels aqüífers.
Sí, exacte. Si tinc més de 50.000 grans per litre, em sembla que és de nitrats, és perjudicial per la salut i no es pot beure l'aigua. I d'on venen aquests nitrats? Venen de la fertilització i de la ramaderia. I què es pot fer? Bé, es pot controlar, nosaltres ho fem aquí, es pot controlar el tema de més nitrats perquè la fertilització sigui adequada, etc. I també hi ha tècniques de bioremediació, que és agafar l'aigua de l'aqüífer i llevar els nitrats. Això s'ha fet, però clar, també és difícil i car. Es pot fer aqüífers petits, per exemple, hi ha llocs on treuen l'aigua, lleven els nitrats i la fiquen una altra vegada dins l'aqüífer. Això és costós, però bueno, es pot fer. També hi ha un projecte live també que es diu Life Nirvana. És un projecte recent que va acabar el 2023, que el que feien és una bioremediació millorada, no? Amb nanopartícules de ferro serovalent, i aquestes nanopartícules el que fan és reduir, afavorir les condicions reductores de l'aqüífer, i d'aquesta manera es potencien l'activitat d'unes bactèries desnitrificants. I el que passa amb aquestes bactèries es mengen els nitrats i se'n van. I això, bé, no s'ha de fer un bombament d'aigua, i es pot tractar l'aqüífer in situ, en vez de treure l'aigua i ficar-la una altra vegada. Són mesures que es poden fer. Aquesta em sembla que no s'ha plantejat mai a Menorca.
Mira, aquesta no, jo no ho havia sentit mai tampoc, aquesta, ho investigarem, aquest Life Nirvana, amb aquesta mesura, que entenc que són bactèries que es menjarien els nitrats i que, per tant, podrien ajudar a reduir aquest tant per cent tan elevat que tenim en els aqüífers menorquins.
Sí, exacte, sí. Això és específicament per reduir els nitrats a l'aqüífer dins l'aqüífer. Mm-hmm. És un live que es va desenvolupar bé, fa poc, va acabar fa poc i va ser aquí a Espanya, me sembla que Andalusia, sí, me sembla que sí. Light Nirvana es diu.
Diferents mesures que podrien estudiar-se i que s'haurien d'estudiar per tal de poder recuperar els aqüífers, perquè bueno, podem instal·lar desalinitzadores i totes les opcions són bones, però sobretot hem d'atacar el problema des de l'arrel i afavorir que els nostres aqüífers es puguin recuperar. Feina de tots, també. I moltes gràcies, Fernando, per estar una estoneta amb nosaltres en directe. Que acabis de passar un bon dia.
Moltíssimes gràcies i fins quan vulgueu.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:35 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema i ara obrim un llibre, pàgina de literatura, de novel·la, i saludam en Pau Faner perquè ens presenta la seva nova novel·la, La pàtria perduda. Com estàs, Pau? Bon dia, benvingut al Dia Menorca.
Bon dia, gràcies.
Bueno, què és aquesta pàtria perduda? Quina reflexió m'ho proposes en aquesta nova novel·la, Pau?
Bé, aquesta és una novel·la centrada a Ciutadella durant els anys 50, que centrada en l'infància de tota la gent, particularment de la meva, evidentment, però de tota la gent en general, que és l'infància, diuen que és el projecte del que serà després un home. És una visió infantil de la realitat dels anys 50.
Una reflexió entre el realisme i la fantasia simbòlica de la Ciutadella dels anys 50?
Sí, el que passa és que ja se sap que els infants són molt fantasiosos i veuen les coses d'una manera particular. Tu imagina com deuen veure el que ha passat ara a les guerres d'aquestes que hi ha on han mort tant d'infants, és que sobrevisquin, quina visió tindran d'aquelles coses. Vull dir, el punt de vista de l'infant és el que jo he agafat en aquest, afegint-hi, evidentment, el que dius tu, fantasia, que no falta mai en la infantesa, però amb un fons totalment real de com era la vida en els anys 50, els darrers anys 50.
Clar, una infància...
55, 60.
En un entorn mediterrani de postguerra, sí, que és on sí, m'ho situam, no?
Sí, l'any 55 era postguerra encara, perquè va ser llarga la postguerra. No, el país va tardar molt en refer-se i, evidentment, si miram la realitat d'avui, no ens podem fer una idea exacta de com era en aquell moment.
Està narrada en primera persona aquesta novel·la?
La veritat és que no me'n recordo, però crec que no. El que passa és que quan escric en el moment d'escriure, i després, si no, ja no podria caminar, perquè en tantes novel·les com he escrit seria un pas impossible de suportar. Però jo crec que no està escrit en primera persona. Hauria de mirar.
Moltes emocions i molts viatges tant a la fantasia com en el realisme, no? En les diferents novel·les que en Pau Faner ha escrit en aquesta ocasió, La pàtria perduda. A més, la Generalitat de Catalunya t'ha atorgat una subvenció per escriure aquesta història de ficció, no, Pau?
Sí, aquesta novel·la la vaig enviar a la Generalitat una oferta que feien de donar subvencions, de donar ajuts a la creació literària. Sé que hi havia uns 300 propostes i que em van agafar 50. I sobtadament, la pàtria perduda els va agradar i sí, em van donar 12.000 euros per perquè la refaci de cap a peus i la deixi presentable per complir bé amb aquesta generositat.
Aquesta pàtria perduda, que podríem dir que sa pàtria perduda és sa infantesa, no? Perduda també de tantes i tantes persones d'aquells anys.
Sí, no res de política, no? No, al principi hi ha una cita de Reina Maria Rilke, que va dir això, que la pàtria, la veritable pàtria de l'home és la seva infància. Evidentment, el títol venia bé, la pàtria perduda és polit. És el que diuen que perd l'home quan torna gros, perd sa fantasia i sa ingenuïtat de sa infantesa, i però que el determina tota sa vida, perquè sa infantesa ja hi ha el que serà l'home i la dona, evidentment, a sa edat adulta. Llavors, la infantesa perduda seria el mateix, la infància perduda, però la pàtria perduda quedava més bé.
I els protagonistes en Manuel?
Sí, bueno, hi ha un protagonista perquè, evidentment, és una novel·la, no són narracions breus, és una novel·la que li passa tot a un personatge. Llavors hi ha un infant i hi ha altres personatges secundaris, evidentment, que en aquest cas es diu Manuel. Ara estem mirant els manuscrits que tenen davant i sí, està contat en primera persona.
En primera persona, i el protagonista és, i llavors és amb la primera persona d'en Manuel, que és aquest protagonista de sa pàtria, de la pàtria perduda.
Sí, i no hi falta imaginació, evidentment. I també hi ha una bona quantitat de llenguatge que se perd, avui en dia se perd, perquè la vida moderna ho exigeix. Hi ha una bona quantitat de llenguatge català pur, el català de les illes, que també és interessant. Hem de recuperar el llenguatge perdut.
I tant. I supos que també molta documentació de tota aquella època, perquè sa trama és una novel·la i sa trama és fictícia, però hi ha també bastant realisme en tot aquest dibuix de sa ciutadella, de com era els anys, dels anys 50.
Sí, evidentment podria ser qualsevol poble de Menorca, de ses Balears, o fins i tot de Catalunya o d'Espanya. Jo he triat Ciutadella perquè l'he viscuda de petit i encara l'he visc, i la tenia molt, molt propera, tan propera que no he necessitat documentar-me. Gràcies, sortosament tinc bona memòria i llavors m'he fonamentat en sa memòria. La tenc dins els ulls, com diuen, no?
La tens bé.
Que a vegades dius, és com si ho vegi. Ja és com si ho vegi, evidentment.
I
a partir
trama...
del que veig, vaig construint una novel·la.
Construint, clar. I sa trama de sa novel·la, què ens en pots dir, Pau, d'aquestes aventures d'en Manuel?
Bé, és la història d'un infant dels anys 55-60. Què li passa? Evidentment, desperta la adolescència, coneix la dona, evidentment, les al·lotes, viu com vivien en aquell moment. La societat era molt diferent, era molt, molt poc permissiva, era molt autoritària, la religió era molt, molt dura. Vull dir, tot sol viu el personatge a través de la història que va contant.
I de Pau, on el trobam, el llibre, si el volem fuetjar i llegir?
No, el llibre, evidentment, com que està sotmes a una revisió de cara a l'ajut que li han donat, sofrirà encara una sèrie de transformacions. i estarà una temporadeta de sortir.
Encara estarà una temporadeta, però...
Sí, perquè, a més, la base diu... Jo vaig entregar una part, no, del llibre, perquè la jutgessa del tribunal que atorgava els ajuts, i l'altra part l'he d'entregar el mes de gener, aproximadament. Vull dir que tinc una temporadeta per repassar.
I d'estarem pendents, Pau Fané, d'aquesta nova novel·la de l'escriptor menorquí, La pàtria perduda, aquesta reflexió entre els realismes, la fantasia simbòlica d'un infant, en Manuel, de la Ciutadella dels anys 50, els anys de la postguerra. Gràcies i forta abraçada, Pau, i enhorabona
moltes
per aquesta subvenció.
Moltes gràcies. Una abraçada.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atención.
Em paguen bé. Diu gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudorí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Eres tu el príncipe azul que yo soñé. Eres tu tus ojos...
És molt aguda, la cantaria, però és molt aguda.
Ai, ai, ai.
Home, príncep blau, Toni Tudorí, com estàs, estimat?
Estic assegut a una placeta petita del teu poble.
Què me dius?
El que sents.
On ets? Ets a Sabadell?
Sabadell.
Oh?
Una placeta que es diu Pep Ventura.
Pep Ventura, per allà pel centre.
Bueno, no, estava més bé tirant a la Gran Via, però m'he hagut de retirar un poc. Prop en línia del Parc Taulí.
Ah, bueno, llavors estàs a la zona del Parc Taulí, vale.
Clar.
Plaça Pep Ventura de Sabadell, escolta'm, que em sembla que la visualitzo, però...
És molt petiteta, hi ha un fanal
amb mitja... Correcte, sí, ja sé on ets. Sí. Ah, mira, el GPS t'acaba de... Mira, ja et tinc ubicat, aquí estàs.
Ja m'ho tens ubicat.
Home, i tant, segon banc a la dreta.
Bueno, n'hi ha l'únic banc que té ombra en aquest moment.
Tot el dia llum de foc i que ara a poc a poc...
Així que la setmana passada teníem per Es Castell, Menorca, Sant Jaume
sí,
i...
Fins ahir.
Ahir vas marxar?
Sí.
Vaja. En Jordi Fàbregas, que el tenim avui al control tècnic, una altra vegada, no t'ha vist? O sí que
no,
us heu vist? Malament.
No, que passa que he tingut problemes amb la taula, amb la comunicació.
Com és habitual. Però des de Sabadell molt bé, et sentim bé des de Sabadell. Hauries d'anar sempre a la plaça Pep Ventura.
Ai, mare de Déu, senyor, estic molt bé que m'hi va arribar.
Bueno, i de què xerres avui des de Sabadell?
No ho sé.
No ho saps?
Tema, tu.
Jo... No. Però a mi m'has enviat un mail que me dius coses del capità Roca, perquè ja has començat les teves investigacions del capità Roca quan navegava pel Mediterrani, de les seves memòries i del seu diari.
Sí.
M'aixerres d'això o xerram d'una altra cosa?
Perquè... No, és igual, d'això mateix que ho tinc fresc, perquè tinc que fer una columna cada dia per diari.
Vale. Que escolta'm, que jo, si vols, des d'aquí li dic a mo mare que vingui a fer un cafanet amb tu, si vols, si mos està escoltant, mama, ves a la plaça Pep Ventura, que hi ha en Toni Tudurí.
Però no hi ha cap bar, és una plaça que no té cap bar.
Idò, ves a ca mo mare, després et passo l'adreça i la vas a visitar.
Bueno, vinga, va.
Capità... Ah, vale. Endavant.
No, és el quart dia que surt, ja estem en el dia 4.
Clar que és diària la teva columna, el diari Menorca.
És diària, sí, com si fos un tio important, tu.
Ho ets.
Vas comptar. Bueno, doncs sí, mira, vaig fent més que res, o especialment, rellegint com puc el diari del Capità Roca i traient uns aspectes, unes anècdotes o uns fets que no tenen per què servir per historiadors i especialistes, sinó per veure que les coses com eren i com canviaven. Seria el del caso, diguem, en què tracto jo. Per exemple, avui tracto de que Capità Roca explica que a la parròquia de Santa Maria hi va haver un ball de bastons, un tal Messier Girau, no sé si era Messier o era Mister, més probable que pel temps fos anglès, fos britànic, es va fotre d'hòsties, bastonades, amb un tal Rafael Portella jove, devia ser un júnior, que diríem ara, sabeu? Clar, perquè hi havia un altre que li trobava que era el sènior, que era el gran, hi havia el gran i el jove. I, bueno, pot averiguar a través de les llistes genealògiques, bones d'això, dels llibres parroquials, que aquest Rafael Portella de 81 anys, i el que no sé és per què es va barallar amb l'altre.
No ho posa, el que... en el diari del Capità Roca?
No, la causa va ser que se'l fota garrotades, va sortir sang, els que feien l'acte aquest, que ara no sé exactament, no recordo si eren un acte parroquial, un acte eclesiàstic, se'n van haver d'anar de veres i frissant cap a la capella de les monges, que hi havia les monges tancades. I com que hi ha hagut vessament de sang, vam haver d'avisar en el vicari general, recordeu que Menorca no té bisbe fins a 1798, i aquell va haver de venir, era a Ferreries precisament, i va haver d'anar a Ferreries fins a Mó a rebeneir la iglesia, perquè hi havia hagut sang allà dins. I, bueno, i així va haver de tornar al cult. O sigui que les coses anaven lluentes. Jo ja crec que dic si qualque cosa, que m'ho digui. Però, bueno, la cosa va grossa, perquè rotava la guerra tota de sang pel cap de tots dos, en l'estranger el va fotre a la presó i l'altre el van arrestar. Vull dir que...
Va acabar malament, eh? Les garrotades aquestes van acabar...
Gent, bueno, amb la reconsegració de l'Iglésia perquè hi havia hagut sang. Tu saps que, sobretot a la mitjana, les iglesies eren llocs sagrats. Si algú cantava una iglesia ni podia entrar, no el podien entrar a buscar. Uh-huh. Era un lloc inviolable. Però bueno, es veu que sí, que aquesta vegada eren tots dos dins, un estranger i un demó, i es van repartir garrotades com aquell que no vol la cosa.
Que tampoc hauria de ser el lloc, per anar repartint garrotades
no,
dins d'una església.
Mira, però el
bé,
que vull
ni dins
dir...
ni fora, però manco dins.
No, manco dins. Imagina, fer venir el vicari general per posar ordre, tu. I bueno, això és el cas d'aquell temps que el Capità Roca, pues, ara m'estava llegint, com m'ha costat de trobar el llibre d'en Marc Pellicer, que
sí,
reconeix, sí, que ho tenia aquí farà 15
de
dies, 15 setmanes.
Sí. Expert en cursaris.
Sí.
I reconeix, de tot.
Bueno, sí, però ell reconeix que el tema del cors té una grandíssima informació, sí, ho he dit jo també, però clar, ell és especialista i jo no, una gran quantitat de... Bueno, ell anotava entrades i sortides, que era el patró d'on venia, on anava, com li havia anat, i això en Marc ho agafa, ho recull, i a través d'altres informacions, diguem, més àmplies, més documentades, com documents notarials i com coses d'aquestes, la Gaceta de Madrid, que ja reproduïa problemes d'aquest tipus, coses d'aquestes del Cors, doncs ho reconeix, no? I jo estava, diguem, jo no entro en detalls tan profuns i tan seriosos. Jo el que dic és que aquest dia es van fer 10 forades, un altre dia explic com era Fornells o com era Sant Joan dels Horts escrit pel capità, perquè el capità, al principi de fer el seu diari, havia navegat molt pel Mediterrà occidental, el nostre, la zona. I en aquest llibre fa unes descripcions detalladíssimes d'aspectes socials, polítics, religiosos, de com eren les ciutats, com Marsella, com Liorna, com Gènova, com... També arriba a descriure Barcelona, Barceloneta, i, per exemple, Vilanova, l'actual Vilanova i Geltrú. I ell, quan arriba aquí, bueno, ja deixa de navegar, ja té un alt estatus, i el que fa és detectar el que està passant també. I això dona peu a una quantitat d'informacions curioses que són el que intenta anar reflectint al llarg d'aquestes columnes fins al dia 31. Que, de fet, no és massa senzill, no? Perquè tens que interpretar, fer una petita transposició a un català maonès més actual, perquè hi ha vegades coses que jo no acabava d'entendre, però bé, és un treball feixuc però interessant.
Bueno, molt interessant.
Surten robatoris, surten alifetes de les dotacions navals, sobretot a partir de l'any 1802-3-4, molt passa de tot. Desastre. Bars, robatoris, bueno, successos, què dirien d'això? Ja veurem com acabarà. De moment ja en tinc 9 de fetes, el que vol dir que per lo menys 9 dies ho tindrem. I ara a partir d'aquí, si faig una o dues cada dia, tinc a fi efecte de descansar una mica i que la gent del diari, que també està en agost, pugui anar recombinant aquest espai.
Bueno, se n'hi ha d'informació en el diari del Capità Roca perquè només cada dia puguis investigar d'un tema i aquí només estàs fent tota la part de xafarderum, aquelles coses que mos agrada... Bueno,
sí, senyor, sí, senyor.
No mos agrada, però vull dir, clar que...
Bueno, és el que hi ha, xafarderum.
Exacte, allò, aquelles cosetes que no se coneixen gaire. Escolta, sí. M'estic escrivint amb la meva mare, diu que vam exactament a un text.
Bueno...
Que ella està al final de tot, de la ronda Samenov, la coneixes aquesta o no?
Sí.
L'altre, tu estàs en una punta, mon mare està a l'altra punta.
Però no, estem ben fora.
Esteu un poc en fora.
Sí, no, que no vengui, perquè jo tinc que anar a recollir la dona. Que la tinc al Parc Taulí fent una prova.
Que la tens fent una prova en el Parc Taulí per a Sant Sabadell,
I quan me telefoni...
Ja partireu cap a Cerdanyola.
És important, però bueno, quan un dia que et seguro t'avisa que vagis a fer una prova, i tens que anar.
Bueno, però res greu, està bé, tothom bé.
Sí, tothom, es moix també.
Es moix també, fantàstic.
També, vull dir. Montserrat el veig perfecte, també. Ai, embromot. Bueno, què hi farem? Si voltes, mira, que bé. Sí. Voltes bé per aquí,
Tots bé, aquí tenim foques. En Jordi ens ha portat una foca avui. Escolta-la, mira, és ella.
Una foca?
Què et sembla?
Ai, aquesta no la conec.
Nosaltres aquí el dia a Menorca, en comptes dels músics de Bremen, haurem de refer el llibre que et va regalar la teva filla aquí al programa l'altre dia. Haurem de fer la versió dels músics... Com seria? Els músics de Bremen serien els animals d'en Tudorí.
Em va renyar.
Qui?
Perquè no vaig dir que el dissabte a Sant Jaume li havien robat la bandera que havia penjat a la porta de casa meva.
A la Mireia.
A la Mireia. Sí, està aquí encara, sí, encara està aquí. Sí.
I deu, ostres, doncs queda...
I li van robar la bandera,
malament.
Tu.
Malament.
I em va renyar perquè no vaig dir-ho per ràdio, saps?
Idò, des d'aquí, denunciant sí, ja, la bandera que van robar de Sant Jaume es Castell a Cana Mireia. No? Què es pensa qui la va robar?
Un xofer...
Com un anam.
Bueno, sembla... Més si li coc, sembla que m'ho no tenim que anar.
Música. Acció.
Vinga. Hala.
M'ho anem a fer avui que vespre una volteta per les nits d'Arc de la Fresca a la plaça d'Esborn de Ciutadella tots els dimarts d'estiu. Slow Art.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu.
Toni Tudurí, fes-li una foto a Sabadell i records a mo mare. Fins dimarts que ve. Adéu a tothom. Demà tornem al Dia Menorca.
Està al teu ratit, oi?
Igualment, a xalar a tothom.
I aguantarem tot de la nit. Sense dormir, el que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me
a embriar. IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, comencem amb la informació a Eivissa, on s'ha ampliat el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut